Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
L'escoltàvem ahir en directe en aquest mateix programa. Sergi Sabrià, fins ara viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern en funcions de Pere Aragonès, plega. Però Sabrià no ho ha fet de qualsevol manera. I per si Esquerra no tenia prou problemes interns, ahir aquests problemes s'engreixaven quan Sabrià admetia l'existència d'una estructura de comunicació no oficial per campanyes no oficials, que va puntualitzar, en cap cas, va encarregar els cartells dels Maragall, fet perquè que va provocar la seva dimissió. Això sí, Sabrià dimiteix, però carregant de valent contra qui ha estat el darrer president del partit, Oriol Junqueras, que va decidir apartar-se de la direcció per tornar-s'hi a presentar de cara al Congrés Extraordinari de novembre. No sabem a qui més es referia Sabrià amb les seves paraules, ni qui són aquests els que feia referència quan parlava de fer mal al partit. Però sí sabem, perquè ho va dir el mateix viceconseller, que fa un any que no parla amb Junqueras, del qui va deixar anar la seva frase textual ja coneguda, els llençols es renten a casa. Sembla que per Sabrià no. El fet és que, amb llençols o sense, ara Esquerra, en plena crisi interna, haurà de decidir si donar els seus vots al PSC per formar govern o anar a unes noves eleccions. Cedir els vots per la investidura d'Illa, per alguns, seria un canvi de rumb inqüestionable del partit respecte als darrers anys. Anar a noves eleccions pot fer acabar desencarrilant un partit de govern en hores baixes que hauria de replantejar-se si ha tocat sostre o ha tocat fons. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest divendres 5 de juliol.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia, Joan.
La Conferència Episcopal Espanyola celebrarà dimarts vinent, 9 de juliol, una assemblea plenària extraordinària per aprovar el pla de reparació integral a les víctimes d'abusos en el si de l'Església.
La reunió de la Comissió Permanent ha donat el vistiplau a aquest document. A la trobada de dimarts, els bisbes espanyols coneixeran el text, podran fer aportacions al pla i, si s'escau, l'aprovaran.
I ara us ho explicàvem, el fins ara viceconseller en funcions, Sergi Sabrià, dimiteix per l'escàndol dels cartells dels Maragall i admet que al partit hi havia una estructura de comunicació no oficial que feia campanyes de desprestigi polític.
Sabrià deixa el càrrec, però nega ser l'ideòleg dels cartells contra els germans Maragall. Sí que admet estar implicat en les accions que feia el partit per perjudicar rivals polítics, com ara enviar mariachis a la seu de Junts per Catalunya.
I pendents a aquesta hora també del Regne Unit, on continua en marxa el recompte de vots, de fet en la seva fase final. Segons els sondejos a peu d'urna, els laboristes arrasen i Keir Starmer es convertirà en el nou primer ministre.
Els primers escons han anat a parar molt majoritàriament a files laboristes, un fet que ha anat confirmant la desfeta dels Tories. Els sondejos a peu d'urna projecten una àmplia majoria laborista de fins a 410 escons. Recordem que la majoria absoluta està en 326, mentre que els conservadors se situen al voltant de 140 diputats.
I encara us expliquem que, segons ha pogut saber Ràdio Estel, els Mossos d'Esquadra ja saben a quin lloc instal·laran el centre de comandament per coordinar la seguretat de la Copa Amèrica.
Es tracta de l'edifici de l'Escola Europea Intermodal de Transport, al moll del World Trade Center. Des del 22 d'agost a finals d'octubre, els Mossos d'Esquadra tindran 4 embarcacions al port, tindran tripulacions cada dia i estaran patrullant les 24 hores.
En plana esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Argentina es classifica per les semifinals de la Copa Amèrica de futbol.
Partit que s'ha jugat aquesta matinada i que s'ha resolt dels penals. Argentina i Equador han empatat a 1 en el temps reglamentari, però els penals l'albiceleste ha guanyat 4-2, tot i que Leo Messi ha començat fallant el seu penal.
Mentrestant, a l'Eurocopa, qui buscarà avui ser a les semifinals és la selecció espanyola.
A les 6 de la tarda s'enfronten a l'anfitriona del torneig, la selecció d'Alemanya. Si passen ronda, s'enfrontaran al vencedor del Portugal-França, que també juga avui, en aquest cas, a les 9 de la nit.
Per cert, després ho comentarem, en Rafa i etcètera, etcètera, però déu-n'hi-do l'anunci de televisió espanyola respecte d'aquest partit. És una autèntica passada. És una autèntica passada. Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens portes avui a la cara B?
Avui a la cara B parlarem de les possibles intoxicacions de gossos al parc de la Devesa de Girona. Després, ara que comença la temporada de platges, explicarem quines són les platges de Catalunya on és més probable patir un atac de tauró. I al final acabarem la cara B escoltant la cançó que acaba de treure Love of Lesbian.
De seguida us expliquem tot plegat. Gairebé 5 minuts que passen de les 8 del matí. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, veia, aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Com tenim avui el cel?
Doncs mira, avui tindrem un dia amb una miqueta més de núvols, sobretot de cara a la tarda, aquest matí amb sol, amb una mica de calitja. Atenció, amb temperatures més altes, perquè pugen arreu de Catalunya. Això vol dir a la costa 27, 28, gairebé 29 graus, però amb més humitat i, per tant, amb més xafogó. A les comarques de l'interior, màximes de 30 a 35 graus, fins i tot un palet més altes a punts del Pla de Lleida, podríem sobrepassar els 35 graus. De cara a la tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques de Ponent, i aquesta nit i matinada hi haurà pluges a les comarques del Pla de Lleida, comarques del sud de Tarragona, Pirineu i també punts del Prepirineu, això al llarg de la matinada. I demà, al llarg del dia, aquestes precipitacions afectarien aquestes zones i també, sobretot, especialment l'àrea nord del país, Pirineu-Prepirineu. Serà més difícil que arribin a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Girona, tot i que de forma puntual podrien arribar perquè els núvols aniran circulant, però ja diem que el màxim risc de precipitacions ponent Pirineu-Prepirineu i també demà alguns punts de la Catalunya interior. Demà amb una davallada important de les temperatures. No farà fred, però no tindrem temperatures tan altes com les d'avui. I diumenge encara persistiran els ruixats a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, nord de Barcelona, interior de Girona, mentre que la resta hi haurà moltes més clarianes i encara baixaran més les temperatures i parlarem d'un dia agradable només amb un punt de calor al centre del dia. Per tant, de moment, calorades importants no en tenim, però atenció, que avui estem parlant de màximes de fins a 35 graus a les comarques del Pla de Lleida i fregant els 30 a la costa.
Jordi, al final de maig ja va començar a ser una mica plujós. El juny, déu-n'hi-do, al principis de juliol, déu-n'hi-do també. Com s'espera aquest juliol?
Doncs mira, les previsions a llarg termini indicaven que el juliol havia de ser, o que hi hauria un 70% de possibilitats que fos més sec del normal. De moment, clar, portem poquets dies, no ha plogut, però vaja, les previsions mensuals, tot de cara a aquest mes i també de cara al mes d'agost, indiquen que en general seran mesos, hi ha molta més probabilitat que siguin amb una mica menys de precipitació que l'habitual. El que passa és que, com que venim d'una bona primavera, doncs ara diguéssim que els embassaments estan una miqueta més plens i no és tan greu com si haguéssim tingut una primavera molt, molt eixuda. Però, d'augment, estiu d'aquells últims estius que teníem ja temperatures de 40 graus al mes de juny o molts dies, de, per exemple, de nits tropicals. Nits tropicals són, per exemple, quan tenim temperatures mínimes de més de 20 graus. Doncs hi ha hagut poques de nits tropicals de la costa, cosa que els últims anys aquestes alçades ja portaven més de 30 dies de nits tropicals. Per tant, de moment, ara per ara, sembla ser que molta calor no tindrem, però evidentment que podem esperar alguna calorada important, però a una setmana vista, molta calor no vindrà.
Jordi, gràcies, com sempre. Bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Bon dia.
8 minuts que passen de les 8 del matí, hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia. Pendents a aquesta hora d'un accident a la Ronda Litoral de Barcelona, les Drassanes, que talla un carril i provoca aturades en un tram de 9 quilòmetres cap al Llobregat. Una incidència que també provoca retenció en sentit contrari. I a l'AP7 també es talla un carril de la calçada arribant a Vilafranca del Penedès per un altre accident que ja provoca 8 quilòmetres d'embús des de Subirats en direcció Tarragona. A la demarcació de Girona, a la Vall d'en Bas, es talla també un carril de la carretera a la C37 en sentit sud per treballs de neteja a la via. I pel que fa a la retencions, ara mateix destaquen complicacions a la P7 a Barberà cap a Girona, també densitat a punts habituals del Baix Llobregat com la B23 a Molins i la 2 al seu pas per Sant Feliu, tot cap a Barcelona. I a les rondes, a banda d'aquesta incidència, a la Ronda Litoral també hi ha molts problemes, sobretot a la Ronda de Dalt, amb 6 quilòmetres de cua de Nou Barris a la Vall d'Hebron. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé. No, és que estava escoltant el Miralles i dic, és que té tota la... És veritat, no estem passant... És a dir, fa calor, però les nits, per exemple, es pot suportar. Jo aquestes alçades l'any passat ja dormia, no sé, penjat de la dutxa.
Jo crec que ja arribarà el dia en què, diguem, aquest estiu, de nou, això, aquests estius, no passava això. No, aquesta calor no passava.
Bueno, i clar que arribarà, però de moment, mentre no arribi, escolta això que tenim. I, per cert, l'anunci del...
Les frases més odiades.
L'anunci, la promo de Televisió Espanyola del partit, és una genialitat.
És meravellosa.
O sigui, i comentàvem amb el Carretero que no es destaca a Televisió Espanyola.
Ja sufrieron el rojo, ahora les toca sufrir la roja.
Però mireu busqueu el vídeo, perquè és molt divertit, el turista alemany que han buscat, que va tot cremat i tot marcat. I la cara del socorrista també és boníssima.
També
és boníssima. En fi, a part d'això...
A qui li donem el bon dia?
Doncs no te l'has pres, aquesta resposta. Li donem el bon dia amb permís de Messi, potser el millor esportista de tots els temps. Michael Jordan. Y'all ready for this?
M'ofèn profundament que diguis potser el millor esportista del món.
Vols dir que és el millor i punt i ja està? Bueno, és que sempre hi ha opinions.
Absolutament.
Què vull dir?
És inopinable.
Però val, doncs Michael Jordan, el millor esportista de tots els temps, basquetbolista, no? Podríem dir-lo, com es diu això? Jugador de bàsquet, exjugador de bàsquet, val? El tenim a Barcelona. Però ja veuràs, és que està de vacances.
Val.
Està de vacances i ha tingut el gust d'estar primer uns dies en Eivissa amb un iat, un iot, com es diu això en català?
Un iot.
Enorme i maquíssim i tal, té dos filles i té una esposa i estan totes aquí. Ell no ha baixat, no ha fet una passejada per Barcelona.
Ah?
S'ha quedat atracat. La dona i les filles sí.
Ah, però ell no, eh?
Ell no. Ell, perquè els paparazzi li han fet fotos, està primer. Es nota que s'ha retirat, saps què vull dir?
Que està allà...
Està la cosa... S'ha expandit una mica.
Val.
I està allà al llot, tot assegut, fumant un puro, amb una copa de caipirinha, que no sé el que tindrà allà. Però dic, això són vacances, tu.
I no cal
que pisi Barcelona.
No sabria si és Michael Jordan o Felipe González, saps el que vull dir?
Home,
a veure com...
És a dir, per la circumstància podríem confondre'ls, per l'estètica...
No, per l'estètica no
crec. No hi ha cap dubte de qui és Jordan i qui és Felipe González.
Bueno.
Què vols dir?
Re. Em poso en un jardí.
Jo també. Anava a seguir-te, però no. Millor que no.
Val.
Doncs re, bon dia, Michael Jordan. Si ens estàs escoltant, ara que pots sintonitzar Ràdio Estel des del teu lloc, doncs...
Sí, home, segur que ho ha fet.
Doncs enhorabona per tenir tan bon gust i venir de cap a cap. Cap aquí.
Ah, dic què? Ai, vitamines, va.
Sí, home, sí, ja sé que ja heu comentat i la promo i Toscano ja ha dit coses, però és que els nois de la selecció espanyola, l'equip del Mortadelo Cachas Luis de la Fuente, recordem-lo, cada vegada aquest concepte el tinc més interioritzat, és que cada vegada que el veig no ho puc evitar. Avui juguen contra Alemanya.
El que canta l'alemany de la promo de Televisió Espanyola és això.
És això. Mireu-la, la promo, que és molt bona. No serà fàcil. L'anfitriona és la rival d'Espanyita. Molts qualifiquen aquest partit aquesta tarda com a final anticipada. El repte és majúscul, però veurem què passa. Moltes ganes d'aquest partit. Per cert, tot en un ambient en què la seducció per part dels blaugrana de la selecció...
Sí.
Lamine Yamal, Fermín, Ferran, tots estan enamorats de Nico Williams.
Ep.
I ell es deixa estimar, eh?
Sí, eh?
Ells volen que vingui cap al Barça i ell no diu ni que sí ni que no, evidentment, no ho pot dir, però no diu que no. No diu ni que sí ni que no.
Hi ha clàusula per allà, no?
Hi ha una clàusula? Veritablement, sí. Se us diria per uns... Al final, en l'IVA i tot, ja ho tinc calculat.
Encara, em sembla, però...
No, 60 milions. No, perdona, és un futbolista d'aquest calibre.
Sí, hauria de ser molt assequible pel Barça, però ara no ho és.
Que tingui... No, el que han de fer és vendre Rafinha, ja, que l'empaquetin al Rafinha, i vinga, i arribem a l'1x1 i que vingui Nico Williams. Però, bueno, no és fàcil. Hem d'esperar una mica, no passa res.
Ai, aquí no li arrenca el cotxe.
Mira, és que segur que... No sé si no li arrencarà el cotxe, però que li xiularan les orelles segur al bo de Alberto Núñez Feijo.
Ara m'he imaginat...
I tu diràs.
José María Aznar i Rajoy amb maracas.
Amb maracas i aquests manguitos,
I els manguitos.
De la màscara.
Sí.
Està bé. Tu diràs, per què necessitarà i què li passarà el cotxe i tal? Com és que el bo d'Alberto està rebent crítiques? Doncs resulta que, en un moviment per acostar-se als joves i modernitzar una mica la imatge del Partit Popular, el seu líder, l'Alberto Núñez Feijó, s'ha assegut a conversar amb Pedro Buerbaum, que no sé com és aquest cognom ben bé, és un influencer. És a dir, ha donat el pas al món del podcast, que ja va fer en el seu moment Perro Sánchez,
sí,
amb la Kinky, no?, i la Pija. I
és veritat.
Doncs ell ha anat amb aquest Pedro Buerbaum, un influencer i emprenedor conegut pel seu èxit empresarial, tant per les controvertides opinions públiques que diu i socials. Pel seu podcast, pel que facis una idea, han passat des del líder de Desocupa, fins a Santiago Abascal. Sí, i ara tenim Alberto Núñez Feijóo. A més, Burbaum, com a dada extra, ha guanyat notorietat per fundar una cadena d'establiments de gofres en forma fàl·lica. Ah. Aquest és el seu modus vivendi. Sí, sí, sí.
Val.
És, ara no recordo el nom, però també és un joc de paraules divertit. En fi, que ha anat al podcast aquest i la gent pensa que està fent com passes molt, molt evidents cap a un extrem, no? De la, de les ideologies.
Ah, en fi.
I s'està... En fi, està això.
Feijóo.
Ai, Feijóo, és veritat, al principi li dèiem així. Després se'ns ha diluït una mica. Bueno, que avui juga Espanyita, Joan, ho dèiem. Sí. Clar, tota ajuda és poca. Avui rescatem una veu del passat, un gran, enorme, que li dona la clau al Mortadelo Cachas del que ha de fer aquesta nit contra Alemanya.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol.
La caravana, l'informatiu.
Minut i mig que ha passat un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-los que la Conferència Episcopal Espanyola celebrarà dimarts vinent 9 de juliol una assemblea plenària extraordinària per aprovar el pla de reparació integral a les víctimes d'abusos en el si de l'Església.
És el principal anunci que ha fet el secretari general i portaveu dels bisbes, Francisco César García Magán, després de l'assemblea ordinària que s'ha celebrat aquesta setmana a Madrid.
La permanente ha dado el visto bueno a ese proyecto, a ese texto, y por eso se ha aprobado la convocatoria de una asamblea plenaria extraordinaria para el próximo martes 9 de julio, para que todos los obispos conozcan el texto, puedan hacer sus aportaciones y, si procede, den su aprobación.
García Magán diu que el pla s'ha analitzat amb el vistiplau de la Comissió Permanent i que també han fet aportacions al secretari general de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Miguel Zamora, del Consell Episcopal d'Afers Jurídics, de l'òrgan de Compliance i de diversos bisbes.
I és que el secretari general de l'Episcopat ha assegurat ja que aquest pla de l'organisme busca la reparació integral a les víctimes d'abusos sexuals que no s'hagin resolt per via judicial, sobretot quan l'abusador ha mort o hi ha prescripció.
El també portaveu de la Conferència Episcopal explica que per aprovar el pla de reparació a l'assemblea de dimarts vinent hi haurà de votar a favor 2/3 de la plenària. Francisco César García Magán recorda que l'Església vol atendre i reparar les víctimes amb ajuda psicològica, mèdica i espiritual, més enllà de les xifres.
El baile de cifras es que no solamente son las nuestras, sino que distintas fuentes de cifras, hay unas horquillas en las que se mueven de unos máximos y unos mínimos, pero luego hay una oscilación, pero en eso no vamos a entrar. Es que haya 100 menos, 100 más, es que no es que los números no importen, sí importan, pero queremos poner acento en otro ámbito.
El pla de reparació ha estat elaborat pel Servei d'Assessorament de les Oficines per la Protecció de Menors, un document que ha incorporat les observacions dels bisbes a les seves diferents reunions, entre d'altres organismes.
Un text, però, en què no han participat directament les víctimes d'abusos.
Sobre les víctimes, el portaveu de la Conferència Episcopal ha assenyalat que hi ha hagut trobades amb les associacions, però no ha precisat si se les convidarà a la plenària extraordinària de dimarts vinent.
I a banda del pla de reparació de les víctimes, la Comissió Permanent ha estudiat un document per adaptar els nous criteris de la Santa Seu per la formació als seminaris i diverses propostes pels 1.700 anys del Concili de Nicea, entre altres qüestions.
I sobre les benediccions a parelles del mateix sexe, García Magán aclareix que no s'ha estudiat cap document, sinó que només s'ha reflexionat a partir de la fiducia supplicans de la Santa Seu.
I obrim també plana política perquè el fins ara viceconseller en funcions Sergi Sabrià dimiteix per l'escàndol dels cartells dels Maragall i admet que al partit hi havia una estructura de comunicació no oficial que feia campanyes de desprestigi polític. Ens ho explica tot plegat la cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Sabrià admet que estava implicat en les accions que feia el partit de forma extraoficial per perjudicar els rivals polítics, l'anomenada Estructura B, que feia pràctiques com enviar mariachis a la seu de Junts o enviar persones disfressades de sardines a Rodalies. Amb tot, nega que ell autoritzés que es fes un cartell contra els germans Maragall dient fora l'Alzheimer de Barcelona.
Jo vull que quedi molt clar avui aquí que jo no vaig aprovar i no aprovaria mai, mai, una acció com la dels cartells de l'Alzheimer, que traspassa tots els límits ètics que tinc.
Un dels altres implicats en aquesta estructura paral·lela és el vicesecretari de Comunicació d'Esquerra, Marc Colomer, que tanca files amb Sabrià i també assegura a les xarxes socials que mai no hagués permès una acció difamatòria contra els Maragall. Colomer va deixar el càrrec mesos enrere i Sabrià ho fa ara per preservar la imatge d'Esquerra, tot i que nega ser culpable de res.
I, de fet, Esquerra i l'afectat pels fets, Ernest Maragall, ha assenyalat el director de comunicació, Tolomoya, com a responsable dels cartells i l'han citat a declarar dimarts a la Comissió Ètica del partit.
Dimarts, Moya anirà a la Comissió Ètica reclamant que vol una disculpa pública pels fets perquè diu que ell no va tenir la idea dels cartells i que té proves que ho demostren. La investigació de l'Ara constata que Moya va tenir contacte amb el militant de la noia, com també el va tenir Sabrià, i que estava implicat amb la B. El que no quadra, però, és que el partit va dir que se'l va fer fora de forma immediata de les seves funcions com a director de comunicació d'Esquerra. Això seria cap al febrer i Moya va participar al Consell Nacional del partit, que es va celebrar el 15 de juny.
Gràcies, Judit. I Esquerra Republicana no és l'únic partit amb problemes interns, perquè Toni Comín, vicepresident del Consell per la República i eurodiputat electe de Junts, ha estat acusat de passar a l'entitat unes despeses de 4.786 euros corresponents a unes vacances de Setmana Santa, una informació que ha avançat al diari digital El Món.
Dins d'aquesta quantitat hi havia inclosos vols, avió, allotjaments per 17 nits i el lloguer d'un cotxe per la mateixa quantitat de dies. L'exgerent de Cat Global, que és el paraigües legal del Consell a Bèlgica, es va negar a trametre aquestes despeses i així ho va fer saber els responsables de l'entitat en un correu publicat pel mateix diari El Món. Sergi Miquel, que és qui portava el dia a dia de Cat Global, va acabar deixant les seves responsabilitats. Davant d'aquestes acusacions, el mateix Toni Comín assenyala que és mentida que passés despeses vinculades a unes vacances i que es tracta de conceptes relacionats amb tasques de representació del Consell per la República.
Toni Comín, per cert, que ha advertit aquest dijous que demanarà cautelaríssimes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el Parlament Europeu li comunica oficialment que li denega l'acte per no haver anat a prometre la Constitució a Madrid.
Comín ha recordat que ja hi ha una sentència de Luxemburg sobre aquesta qüestió i ha avisat a la presidenta de la cambra, Roberta Metsola, que corre el risc de fer el ridícul. Creu que el més probable és que la propera sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre si cal o no jurar la Constitució el sigui favorable.
I pendents a aquesta hora del Regne Unit, on continua en marxa el recompte de vots en la seva fase final, tot i que els primers sondejos apunten a una victòria flagrant del Partit Laborista. A falta dels resultats oficials, el partit liderat per Keir Starmer aconseguiria posar fi a 14 anys d'hegemonia conservadora.
El Partit Conservador es quedaria amb al voltant de 140 representants. És el pitjor resultat de la seva història, mentre que els laboristes arrasarien amb fins a 400 escons. El fins ara primer ministre, Rishi Sunak, ja demanat disculpes per la desfeta i ha confirmat que, això sí, conservarà el seu escó. Les primeres projeccions situen els liberals en tercera posició amb 61 escons. Això és una cinquantena més, seguit del nou partit reformista de l'ultra Nigel Farage, que irromp a la cambra amb 13 representants. El Partit Nacional Escocès pateix una gran davallada i cau fins als 10 escons, mentre que els verds guanyen un escó fins als 2 representants.
Ara la ciutadania del Regne Unit ja ha anat a votar, però una campanya en la que, si s'han adonat, no ha sortit una paraula que feia anys que es parlava al Regne Unit. Brexit. Canviem de qüestió perquè, segons ha pogut saber Radio Estela, els Mossos d'Esquadra ja saben a quin lloc instal·laran el centre de comandament per coordinar la seguretat de la Copa Amèrica. Es tracta de l'edifici de l'Escola Europea Intermodal de Transport, el moll del World Trade Center. En té més detalls amb Pau Massip.
L'edifici és a tocar de la plaça Drassanes, al costat de les oficines del Port de Barcelona i de l'autoritat portuària, un espai on la policia catalana instal·larà la seu del comandament que gestionarà tota la seguretat de la Copa Amèrica. A més, els despatxos tenen accés directe als pantalans que el Port ha cedit a la unitat marítima dels Mossos perquè tinguin amarrades les barques que faran servir per patrullar per l'interior del port i controlar els moviments dels velers que participen a la competició que arrenca a mitjans d'agost. l'inspector Jordi Uller, de la Unitat Marítima dels Mossos, explica a aquesta emissora quin dispositiu tindran durant la Copa Amèrica de Vela.
Tenim clar que del 22 d'agost al finals d'octubre la nostra presència al port pues, serà important. Estarem amb 4 embarcacions aquí, baixaran tripulacions cada dia i estarem les 24 hores patrullant aquí.
Una operativa que s'ha d'acabar de tancar amb la Guàrdia Civil, que també té competències en qüestions de seguretat al mar. Tot apunta que els dos cossos policials explicaran aquest operatiu els propers dies. Avui també es presentarà el reforç policial dels Mossos per aquest estiu. Una de les principals preocupacions de la policia catalana és l'arribada de carteristes que, després d'actuar a París durant els Jocs Olímpics, vulguin aprofitar la Copa Amèrica de Vela per acabar de fer l'agost amb els visitants que hi hagi a la capital catalana.
Gairebé 26 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. I us expliquem sobre l'amnistia, que l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una manifestació el dissabte 13 de juliol per denunciar que els jutges que no han aplicat la llei d'amnistia.
Es concentraran a la plaça d'Urquinaona de Barcelona amb el lema "Desobeïm els jutges, independència". La mobilització caminarà a la Via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume. Allà l'entitat vol aprofitar per demanar al govern i als partits independentistes que s'enfrontin al govern espanyol i el forcin a oposar-se al que consideren unes maniobres d'una judicatura en rebel·lia.
Sobre aquesta qüestió, la Fiscalia preveu presentar recursos contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar el delicte de malversació de fons públics dels polítics independentistes.
I també recorrerà contra la decisió del magistrat instructor del mateix Suprem, Pablo Llarena, de mantenir les ordres nacionals de detenció contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Ho han confirmat fons del Ministeri Públic, que recorden que el criteri de la Junta de Fiscals de Sala era demanar l'amnistia per malversació sempre que no hi hagués augment patrimonial personal dels afectats.
I encara sobre l'amnistia, la Fiscalia General de l'Estat ha decidit no presentar recurs davant del Tribunal Suprem contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'amnistiar l'exconseller d'Interior Miquel Buch per haver contractat com a assessor un mosso d'esquadra perquè fes d'escorta de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica.
Tot i que la Fiscalia Superior de Catalunya ha anunciat el recurs davant del TSJ, l'encarregada de presentar-lo formalment al Suprem és la Fiscalia General de l'Estat, que ha decidit no fer-ho. Fons de la Fiscalia expliquen les principals raons. D'una banda, perquè el criteri sobre amnistiar el delicte de malversació es va decidir a la reunió de la Junta de Fiscals de Sala la setmana passada, i la segona, perquè el magistrat instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, a la seva interlocutòria sobre Carles Puigdemont, validava l'amnistia a l'exconseller de l'Interior, Miquel Buch, concedida pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que recordava que l'amnistia només exclou el delicte de malversació quan hi ha la intenció, com dèiem, d'obtenir un benefici patrimonial personal, i s'inclou si el benefici és per una tercera persona, un mosso d'esquadra, en aquest cas.
I encara en plena judicial, la proposta per reformar el poder judicial ha tirat endavant al Congrés gràcies a l'acord entre el PSOE i el Partit Popular. Recordem que els partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez no ho veuen amb bons ulls, ni tan sols els socis de govern del PSOE.
Sumar amb la vicepresidenta Yolanda Díaz al capdavant s'ha abstingut, el mateix que ha fet el Partit Nacionalista Basc. Esquerra i Bildu no han votat, mentre que Junts, Podem, BNG i també Vox hi han votat en contra. La presa en consideració de la reforma de la llei orgànica del poder judicial ha quedat aprovada amb 258 vots, 43 en contra i 33 abstencions. Aquest és, de fet, el primer pas d'una reforma que estableix que en 6 mesos el Consell General del Poder Judicial renovat farà una proposta d'un sistema de nomenament de vocals.
I paral·lelament a l'entesa per la reforma del Poder Judicial, torna un nou xoc entre els populars i el PSOE per l'arribada de migrants a les Illes Canàries.
Els populars, en paraules del seu portaveu, Miguel Tellado, proposen que el govern espanyol desplegui les forces armades per defensar les fronteres de l'arribada de pasteres, unes declaracions que ha contestat atònit el portaveu del PSOE, Patxi López.
El gobierno puede disponer de las fuerzas armadas para defender nuestras fronteras, ¿no? Y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, pues salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país, ¿no?
Parece tremendo toda la derivada que el Partido Popular está haciendo a costa de tener como socia Vox, ¿no? Esto de poner la armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos para que no lleguen.
Qui també ha criticat la proposta és el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
que tenemos una derecha española que en lugar de combatir a la ultraderecha española, pues la imita. Y ojalá pasara como en otros países que combaten y no la imitan. Para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española. Con lo cual la selección española no empataría ni con Andorra.
Gabriel Rufián ha fet aquestes declaracions als passadissos del Congrés.
En parlarem avui de tot plegat i ho farem amb Daniel Arencibia, advocat del secretariat de Sosa de Migracions a Canàries, i Alexis Ramos, portaveu de Cruz Roja, també a l'illa del Hierro. Això serà d'aquí una estona. Mentrestant, us seguim explicant que quan tots els escenaris estan oberts de cara a la formació del nou govern català, el govern espanyol avala la proposta del primer secretari del PSC, Salvador Illa, de desplegar el consorci tributari paritari entre l'Estat i la Generalitat, que consta a l'Estatut del 2006 i apunta per primera vegada que aquest organisme recaptaria el 100% dels impostos de Catalunya.
Un missatge que busca acompanyar les opcions de la investidura de Salvador Illa en un moment en què, segons les mateixes fonts de la Moncloa, no consten avenços ni tampoc retrocessos a les converses. Això sí, graviten sobre la clau de la caixa que els republicans sempre han reivindicat per Catalunya. De fet, l'executiu espanyol sosté que no té cap paper en aquests contactes entre socialistes catalans i republicans, però sí que haurà d'acabar donant el vistiplau a qualsevol acord que impliqui canvis en el model de recaptació de tributs a Catalunya.
Hi ha ajornat el desnonament d'una família amb un nadó de dies i un altre menor de 4 anys al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
La dona va arribar a Barcelona des d'Itàlia fa un any i va entrar a viure en un pis situat al número 8 del carrer Tragí amb la seva parella i el seu fill gran per recomanació d'una suposada propietària l'octubre del 2023. Així ho recull el Sindicat d'Habitatge del Casc Antic. Al poc temps van saber que havien estat víctimes d'una estafa immobiliària, ja que el propietari no era la dona que els havia llogat el pis, sinó una altra persona. Una quarantena de persones s'han concentrat davant de la finca aquest dijous per impedir el desnonament. La portaveu del Sindicat d'Habitatge, Andrea Ribas, critica la inactivitat dels serveis socials.
Bueno, ella va acudir als col·lectius d'habitatge, tant al Sindicat d'Habitatge Socialista del Casc Antic com Resistim al Gòtic, per tal que l'ajudéssim a aturar aquest desnonament i li busquéssim una alternativa habitacional, perquè, com sempre, i per sorpresa a ningú, serveis socials no estava oferint res, les institucions tampoc li estaven oferint res ni estan parant-la sota cap llei per qüestions purament burocràtiques. Llavors, avui hem acudit aquí als moviments socials per posar-nos a la porta, per cridar que no deixaríem la Sharon sola, no deixaríem que la traguessin de casa seva per la força, quan té dret a una casa.
Ribas ha celebrat que s'hagi aconseguit aplaçar la data un temps durant el qual esperen poder negociar un altre contracte de lloguer.
I més qüestions, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat la rebaixa d'un any de presó per un dels condemnats de la manada a l'agressió sexual en grup dels Sanfermines del 2016 per la llei del només sí és sí.
En el seu moment, el mateix Suprem va imposar una condemna de 15 anys per ser pròxima al mínim legal vigent. El Tribunal Navarrès argumentava després, però que en entrar en vigor la llei del només sí és sí es rebaixava el mínim legal del delicte en un any i 3 mesos fins als 13 anys i, per tant, la pena havia també de reduir-se. A més, després de la reforma legal, l'anterior condemna quedava situada 2 anys per sobre del nou mínim.
Quan la justícia no funciona, sempre ens queda la cultura. Fa uns quants mesos podríem veure el teatre Romea Jauria, que parla d'un cas com aquest, una de les millors obres que s'ha fet mai sobre aquesta qüestió, i una obra que tornarà la temporada que ve als teatres de Catalunya. No els hi preguntin als jutges, no li preguntin a la llei. Vagin a veure cultura, que val la pena i n'aprendran. I a la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha informat de la tramitació de diligències preprocessals contra Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, matriu de xarxes socials com Facebook i Instagram, per la presumpta vulneració del dret a la protecció de dades dels usuaris de les dues plataformes.
Ha pres aquesta decisió després que aquests usuaris hagin rebut de manera massiva comunicacions enviades per les empreses titulars o per gestores, advertint-los que la informació compartida dels seus productes i serveis serà utilitzada per millorar la intel·ligència artificial de Meta.
I obrim plana econòmica perquè el BBVA celebra aquest divendres la Junta General d'Accionistes Extraordinària per aprovar una ampliació de capital de 552 milions d'euros mitjançant la posada en circulació d'1,12 milions d'accions més perquè l'entitat pugui fer front a l'Opel Banc Sabadell.
De fet, aquest és l'únic punt de l'ordre del dia a banda de facultar el Consell d'Administració per executar aquest acord. De moment, sobre l'operació encara s'hi han de pronunciar els òrgans reguladors i d'entrada ja compta amb el rebuig del govern espanyol, la Generalitat, les organitzacions econòmiques catalanes com Foment i Pimec i els sindicats per l'impacte a la competència del sector.
I també us expliquem que l'Agència Tributària ha retornat 1.430 milions d'euros a 1,8 milions de contribuents catalans, un 65% de l'import total, coincidint amb la finalització de la campanya de la renda del 2023.
A la campanya del 23 es van presentar 4 milions de declaracions de la renda, un 5% més que la campanya de l'any anterior, segons l'Agència Tributària. El conjunt de l'Estat, Hisenda, ha tornat 9.042 milions d'euros a 12,8 milions de contribuents.
I atenció també a aquestes dades, perquè la Fundació Ajuda i Esperança va atendre 8.000 converses d'adolescents i joves en situació de crisi emocional l'any passat a través dels xats.
En conjunt, l'entitat sense ànim de lucre va sumar gairebé 40.000 trucades i converses de xat a través del telèfon de l'Esperança, telèfon de prevenció al suïcidi i els xats de suport emocional pels joves. El director general de la Fundació Ajuda i Esperança, Enric Morist, adverteix que les atencions a través del xat de suport emocional són la punta de l'iceberg.
I el que ens diuen les dades, per exemple, referent al xat de suport emocional, és que aquests 8.000 missatges que hem atès, pràcticament, una tercera part són de persones, noies i nois, en aquest ordre, menors d'edat, que ens indiquen problemàtiques com pot ser l'ansietat, l'inici de la depressió, assetjament escolar, temes de trastorns alimentaris, els més grans ja, problemes laborals o de soledat. I el que ens indica també és que és la punta de l'iceberg.
El telèfon de prevenció del suïcidi va atendre 3.930 trucades i es va alertar als serveis d'emergència en gairebé 30 ocasions.
I canviem de qüestió perquè l'AP7 està a punt d'arribar al seu límit. L'avís l'ha llançat al Servei Català de Trànsit, que calcula que aquest juliol passaran per l'autopista uns 120.000 vehicles. Al trànsit de camions s'hi sumen els 4 milions de catalans que viuen i treballen al voltant de l'àrea metropolitana i fan servir l'AP7 com a via de pas. Trànsit diu que l'autopista encara té marge abans de col·lapsar, però cal millorar les connexions i la majoria depenen de l'Estat.
El Servei Català de Trànsit ha calculat que la xarxa viària catalana és la que suporta més densitat de camions de tota la península. Trànsit, que es concentra al tram central de l'AP7 entre Sant Cugat i Barberà del Vallès i a l'entrada de Barcelona pel Llobregat, on hi ha el port i la zona franca. Una circulació que segueix augmentant 3 anys després d'alliberar l'autopista dels peatges. Així ho explica el director de Trànsit, Ramon Lamil.
L'AP7, a l'últim any, del febrer del 23 al febrer del 24, ha incrementat encara un 7% més de vehicles totals respecte a l'any anterior. I de vehicles pesants, un 6,5% més. Si ens pensàvem que havia tocat sostre amb l'alliberament de peatges, doncs no. L'autopista ha congregat encara més mobilitat.
Un increment de trànsit que ha deixat d'estar lligat a un augment dels accidents. Si el 2022, de gener a juny, concretament, hi va haver 15 víctimes mortals a l'AP7, l'any passat en van ser 7, la meitat, i aquest any, des del gener, han mort 2 persones a l'autopista. Una reducció que s'explica per l'augment dels controls i les sancions, sobretot als camions. Una presència policial que es mantindrà aquest estiu per seguir reduint la xifra d'accidents mortals a les carreteres catalanes. L'any ha arrencat amb una reducció d'un 6% de les víctimes, però el juny ha estat un mes negre, amb 18 morts. Per això els Mossos d'Esquadra mantindran els controls d'alcoholèmia, drogues i la presència també a les carreteres per sancionar totes les distraccions. També s'intensificarà la presència d'helicòpters a les carreteres amb més accidents, la C25, o eix transversal, C37, que uneix Osona i la Garrotxa pel túnel de Bracons.
I en plena de successos, un home de 36 anys ha estat detingut a Vilanova i la Geltrú, acusat de vendre una llicència de taxi falsa per 15.000 euros. Arran de la detenció i de la investigació posterior dels Mossos d'Esquadra, calculen que l'home pot estar al darrere d'una trentena de fets delictius similars que li haurien reportat 4 milions d'euros.
La policia ha comprovat que el modus operandi era sempre el mateix. L'home obtenia informació real de llicències de taxi a la venda i les utilitzava per generar anuncis falsos de venda del mateix document. A la víctima la citava en una oficina de coworking i li feia pagar 15.000 euros de paga i senyal i després desapareixia.
I 10 persones han estat detingudes aquest dijous al districte barceloní de Ciutat Vella en un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana contra el tràfic d'estupefaents.
Al mateix operatiu s'han desmantellat 3 locals de venda i consum de drogues, els anomenats narcopisos, entre el barri del Raval i el Gòtic, que a banda de les detencions i del desmantellament dels locals ha comportat el comís de diferents tipus de droga, concretament crack i heroïna, així com 2.400 euros en metàl·lic. La policia catalana destaca també que s'han trobat 2 sistemes de videovigilància. Els 3 domicilis han estat recuperats i ja retornats als propietaris.
I per últim, i en plana cultural, us destaquem avui que Joaquín Sabina s'acomiadarà dels escenaris amb la gira Hola i Adiós l'any 2025.
en un pueblo con mar.
La gira arrencarà el febrer de l'any que ve a Amèrica i durant 11 setmanes recorrerà Mèxic, els Estats Units, Costa Rica, Colòmbia, Perú, Xile, Uruguai i l'Argentina. Després d'una breu pausa, la gira seguirà a Espanya i també per Europa fins al mes de novembre. El juliol s'anunciarà les dates de les entrades per Amèrica i al setembre ja les d'Espanya.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Plan esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
L'Argentina de Leo Messi s'ha classificat aquesta matinada per les semifinals de la Copa Amèrica.
Ho ha fet després d'empatar 1-1 en el temps reglamentari. L'albiceleste ha eliminat a l'Equador amb un 4-2 als penals. Emiliano Martínez, el porter, va assegurar-ho una altra vegada, decisiu en el partit i amb dues rematades aturades en aquesta sèrie dramàtica que havia començat amb un Leo Messi fallant el seu penal. La selecció que dirigeix l'espanyol Sánchez Bas, amb ara escondés fins i tot, ha desaprofitat un penal en l'arrencada del segon temps.
I a l'Eurocopa la selecció espanyola buscarà aquesta tarda classificar-se per les semifinals enfrontant-se a Alemanya.
Els de Luis de la Fuente s'ho juguen tot a cara o creu davant una selecció alemanya que també ha complert amb els pronòstics i ha exhibit un bon nivell en els partits disputats en aquesta Eurocopa fins ara, tant a la fase de grups com a l'eliminatòria de vuitens. Sobre el camp s'enfrontaran els màxims guanyadors d'aquesta competició. Tenen 3 títols d'Eurocopa cada selecció i qui surti victoriós serà el màxim favorit per alçar-se en un nou trofeu a la final que jugarà el diumenge 14 de juliol. El tècnic espanyol, Luis de la Fuente, ha destacat a l'equip rival, però es decanta per la qualitat dels seus jugadors.
Tenemos mejor equipo que Alemania. Yo eso no he dicho nunca. Si te han dicho eso, quien te ha dicho te ha engañado. Ha mentido. ¿Sí? He dicho que tenemos un muy buen equipo, exactamente un gran equipo, exactamente igual que Alemania. Con respecto a si qué jugador de Alemania me gustaría para mi equipo, yo mis jugadores no los cambio por nadie, por ninguno. Para mí, mis jugadores, en mi opinión, son los mejores del mundo.
El partit a les 6 de la tarda. D'altra banda, a les 9 de la nit es disputarà el Portugal-França, de manera que avui quedarà definida ja la primera semifinal d'aquest torneig.
Per cert, que ja es coneix la sanció de Demiral per la seva controvertida celebració als vuitens de finals d'aquesta Eurocopa.
Així és, el central de la selecció de Turquia, que va celebrar, recordem, el segon dels seus gols contra Àustria, fent una salutació que s'identifica amb el moviment nacionalista d'extrema dreta turc anomenat Lobos Grises, ha estat suspès per la UEFA per als propers 2 partits del torneig. Per tant, es perd el partit de quarts de demà contra els Països Baixos i tampoc podria jugar unes hipotètiques semifinals.
I el Barça, Quique Nazaret, és tercer reforç per la temporada vinent.
Nazaret, que fins ara jugava al Benfica de Portugal, arriba traspassada al club català. La jugadora portuguesa de 21 anys signa per a les 4 properes temporades, per tant, fins al 30 de juny del 2028. Entre el palmarès de la nova jugadora blaurana destaquen les 4 lligues portugueses aconseguides consecutivament des de la temporada 2021 fins a la darrera, a més de les 4 tassa de Liga, que és l'equivalent a la Copa de la Reina. En 6 temporades, el Benfica, Quique, ha acumulat 128 partits oficials, marcant 82 gols i guanyant 12 títols.
I en tennis, Carlos Alcaraz disputa avui la tercera ronda de Wimbledon contra el nord-americà Francesc Tiafoe, 29 a l'ATP.
El Murcia continua avançant en la seva defensa del títol després de les victòries contra Marc Lejar i Alexander Zvokic en el partit d'avui i tindrà al davant un rival que fins fa pocs mesos era dins del top 10 de l'ATP, però que els mals resultats l'han fet baixar fins al número 29 del rànquing. No obstant això, Tiafoe ha fet unes molt bones dues primeres rondes a Wimbledon i podria donar-li guerra al Alcaraz. El partit serà a partir de 2:45 de la tarda. D'altra banda, ahir dijous va quedar eliminat a segona ronda el balear Jaume Munar a mans d'Àlex de Miñor amb 3 sets, mentre que Djokovic ha passat també de ronda després d'un disputat partit a 4-7 contra el britànic Jacob Ferley.
I en el quadre femení, Paula Badosa buscarà avui el bitllet per vuitens davant la russa Diana Kasatkina, la número 12 del món.
La catalana tindrà un repte d'altura davant una jugadora en forma que aquest dimecres va eliminar la seva rival amb un doble 6-0. La de Bagú, però, arriba al partit amb la moral alta després d'haver exhibit un bon joc en els dos primers partits d'aquest gran slam. Badosa ha explicat un cop finalitzat el duel que és el que l'ajuda a estar al seu millor nivell.
Tengo ese carácter, soy pasional y a veces cuando mi juego no está donde me gustaría o mi nivel de tenis no está donde me gustaba, entonces de carácter quizá pues tenga que sacar un punto más de rabia para combatir esos nervios, para combatir pues otras cosas y al final pues también me ayuda a jugar con rabia.
I també us destaquem a motor que el Mundial de Motociclisme fa parada aquest cap de setmana a Alemanya amb les mirades posades en Jorge Martín i Pecco Bagnaia, que es disputen la primera plaça de la General.
I és que el vigent campió del Mundial, que és Bagnaia, ha guanyat les darreres tres curses del campionat i se situa ara només 10 punts a la classificació general del madrileny Jorge Martín, que de moment segueix líder. Marc Márquez, per la seva banda, és tercer, això sí, 48 punts per sota de Bagnaia. El pilot de Cervera torna en un dels seus circuits predilectes, on va arribar a guanyar la prova durant 8 anys consecutius, del 2013 al 2020. Els primers entrenaments lliures d'aquest Gran Premi d'Alemanya de MotoGP començaran avui a partir de 3:15 del matí.
I cap de setmana també on hi haurà la prova al campionat de Fórmula 1. Avui arrenquen els primers entrenaments lliures al circuit de Silverstone, al Gran Premi de Gran Bretanya, amb un Max Verstappen que es postula un cop més com el gran favorit.
Tot i això, aquesta temporada al neerlandès li ha sortit un competidor d'altura, com és Lando Norris, que ha amenaçat amb el seu McLaren l'hegemonia del Red Bull en les últimes curses. Prova d'això és la topada que van tenir en el Gran Premi d'Àustria del cap de setmana passat, quan es disputaven el liderat de la cursa i que va acabar regalant la victòria a George Russell. Tot i això, Verstappen s'està mostrant més sòlid que el seu màxim rival i és clar líder del Mundial amb 237 punts, 81 més que Norris, que és segon. Els pilots de Ferrari, Charles Leclerc i Carlos Sainz són tercers i quart respectivament a la General, els primers lliures de la Fórmula 1 a 2:15 del migdia.
I acabem amb un apunt de bàsquet perquè Finlàndia serà el rival de la selecció espanyola a les semifinals del preolímpic.
Els finlandesos han aconseguit guanyar un partit que perdien per 14 punts amb un implacable Alexander Magdsen al capdavant. Ha pogut remuntar a Polònia i ha deixat un 88-89 final al marcador. Les semifinals d'aquest preolímpic que juguen demà dissabte.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Un minut que passa de 9:15 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, bon dia.
Molt bon dia.
Sanaúja, bon dia.
Hola, hola.
Giró, què tal?
Bon dia.
Escolta, per què no vas a la Diagonal, et poso una cadira i un micròfon i seus allà?
Que no, que ahir no vaig canviar la cadira de lloc, després ho faré quan hi hagi una pausa per la publicitat. No m'agrada estar en aquesta cadira que no...
Però perquè constantment va baixant, no?
Estic al terra, quan em poso en aquesta cadira acabo el terra, i el terra no s'hi acaba a les 9 del matí.
És que vol ser...
A les 9 del matí no, però a les 3 del matí, per exemple.
Per exemple.
Això sí.
És que vol ser lluny. I ja està.
Que no, home, que no, que és la suspensió. I de fet crec que aquesta tampoc va molt bé.
A mi no em quadra res del que expliques, però bueno.
Ja.
Estic farta.
No li donaré...
Farta. Joan, t'aviso que pot ser que d'aquí a les 9 del matí...
És que sabia que ho diries.
Una persona, no direm qui, es trobi indisposada i hagi de marxar a córrer cuita cap als serveis de Ràdio Estel.
Ha passat una cosa curiosa.
No sé qui és, però en seríem dos. Saps el que et
vull dir? Ai, no, ui, però no crec que sigui pel mateix.
No, pel mateix ja, no serà, pel mateix no serà.
He tingut una intoxicació de llet.
No, és pel mateix.
La tia ha fet un glob de llet que portava un mes i mig a la nevera,
no,
des del dia que va
entrar. No.
Clar, agafat...
Un mes i mig, no.
Llet condensada.
Si agafes un cartó de llet, el poses al got i el que surt són tropezones.
Clar, és que passa que l'he posat al got quan ja hi havia el cafè, llavors no he pogut veure si hi havia tropezones o no.
Però una pudor,
ha sigut molt desagradable.
Jo m'he espantat, dic, què és aquesta pudor? Inclús l'Albert a l'altra punta.
Per què les pitjors coses les expliqueu quan la gent està esmorzant?
Passa res, així veuen la llet que s'estan menjant.
Ara està tothom mirant la tassa.
Mirant la llet, exacte.
Si està bona,
estic intentant treure'm el gust de llet podrida.
Sí, a més és com...
Sí, és molt desagradable, la veritat. No us ho recomano gens.
Bueno, hòstia, una vegada em vaig veure un tallat. Jo no havia provat mai la llet tallada. No sabia quin gust tenia. I em van servir un tallat amb un bar...
Amb llet tallada.
Amb llet tallada. I vaig pensar, que estrany aquest gust, però no digui res, perquè el cafè deu ser així. Me'l vaig veure tot.
I què? Va haver-hi cagarrines després?
Va haver-hi conseqüències.
No, ai, prou.
Jo ja li he dit que estigui preparada.
Estic preparadíssima.
Tu fes-nos una senyal i
no,
ja et
deixaré. Si és un glob, en principi no...
No, esperem que no passi res.
Home, però és que els globs de la Judit em coneix, eh?
Sí, sí, Judit és...
No passarà res, no passarà res. Toquem fusta.
Vallès, més enllà de la llet, va.
Sí. Anem a la cara B, anem cap a Girona avui, perquè l'Ajuntament de Girona ha demanat als ciutadans que no passegin gossos pel Camp de Mar de la Devesa per possibles intoxicacions.
Ah, mira, com tu!
Mira, com la intoxicació que segurament estic tenint, s'està processant el meu cos ara mateix.
S'està produint ara mateix, en directe.
Llavors, l'Ajuntament ha informat que ha iniciat una investigació després de que diversos gossos doncs, hagin resultat intoxicats al parc de la Devesa i per aquest motiu ha restringit l'accés a la zona propera a la zona d'esbarjo destinada doncs, als animals. Uh-huh. La principal hipòtesi és que l'herba del Camp de Mart està contaminada.
Ai.
Contaminada, no se sap de què, no se sap si algú...
No se sap de què,
No se sap de què, no se sap si algú l'ha contaminat.
Ai, no, volem pensar que no.
Podria ser, Podria ser que alguna persona hagi anat allà a contaminar aquella part perquè sap que és la part que van els... Hi ha gent per tot, hi ha gent que...
Hi ha molta maldat al món,
Hi ha molta maldat al món, sí, sí.
Vam conèixer el cas de la treballadora dels vins, no? Sí. O treballador dels vins que es vengava de tot.
Ah, exacte, doncs aquí podem tenir un altre cas. No se sap encara... Concretament, oficialment han sigut dues mascotes, però sí que per Twitter he estat mirant i sembla que podrien haver-hi bastants més afectats, que persones amb gossos que han hagut de portar doncs, les seves mascotes al veterinari, a les urgències veterinàries, perquè han tingut una intoxicació, han començat a vomitar, s'han començat a trobar malament.
Ai, pobres.
Sí, pobrets.
Darrerament, perdoneu, petit parèntesi, m'està passant molt, això va per ratxes. Que se m'apropen els gossos pel carrer amb els seus respectius amos o dueños o el que sigui.
Companys de vida.
Se morisquegen, em toquen, es pugen...
Et sents estimat?
I amb la meva cara de fàstic absolut davant d'aquest moment... Els amos em diuen, no, però tranquil·lo, que no
fa res. No fa res.
No fa nada. I mira, és que no sé a qui fotre-li una patada a la boca, si al gos o a l'amo, perquè, vamos...
Tu et passes molt.
Això és que tens bona energia, no, si els gossos s'atacen.
Si els animals se t'apropen, és que no desprens mala energia. Preocupa't del dia
tens una
que
bona
un
aura.
Gos o un gat marxi del teu costat.
Jo el que vull és que no vinguin gossos no desitjats a tocar.
Doncs sigues mala persona i no se t'acostaran. Bueno. Tingues mala energia.
Vale.
No s'apropen, la gent que té mala energia.
Doncs mira, a mi em ven... Però és que m'està passant molt cada dia. Porto...
Has mirat que no sigui la colònia, que hagis canviat de xampú...
Portes feromones per gossos?
Sí.
N'hi ha, eh?
Ja.
Potser és alguna cosa aquestes. En fi, tornem a Girona, però...
Et recomano un esplai que té l'Olma pels seus gats.
Però per mi, no? Per les nits. A les 3 del matí, per
acabar
al terra.
Avui n'he tornat a tirar. Com que marxo cap de setmana fora, he ruixat tot el menjador. He dit que estigui tranquil·la.
M'encanta. Pensava que ja no ho faria servir.
No,
avui sí, eh?
Aquell dia no ho vaig tornar a fer servir.
Has deixat una miqueta de música reggae de fons.
Exacte.
No.
Redada dels Mossos d'Esquadra Can Giró.
Estarà tranquil·la.
Nel, la gata més feliç del món.
Sí.
En fi, tornem al parc de la Devesa,
sí, sisplau,
on hi ha aquesta possible doncs, contaminació de l'herba. Ara, l'Ajuntament ha col·locat uns cartells informatius recomanant no accedir-hi molts animals i, a més, també s'analitzarà la sang d'un dels gossos afectats per detectar doncs, d'on ve aquesta intoxicació i també els agents rurals doncs, es dedicaran a analitzar l'espai i en faran un informe a veure com acaba això. De moment no se sap més informació. Ahir van fer un altre tuit dient que estaven en procés, però que la gent no anés allà a passejar els gossos per precaució.
Però investiga això aquí?
Això ho està investigant, doncs, els agents rurals.
Agents rurals.
Sí, exacte. I l'Ajuntament doncs, ha encarregat aquest anàlisi de sang a un dels gossos que ha estat intoxicat. Però estan sortint més casos, eh? Cada cop estan sortint més casos a Twitter, així que a veure com acaba.
Sí, vamos.
Esperem que acabi bé. Ah, en fi...
I que acabi aviat, perquè si no, jo no consideraré la son.
Exacte.
Què passa amb els gossos.
Segur. Canvi de tema. Fa unes setmanes vam explicar que s'havia trobat un tauró embarrancat a la platja d'Ocata del Masnou. No sé si en recordeu.
Sí. Recordem. Sí.
Que ho va trobar, doncs, em sembla que era la...
Una treballadora de l'Ajuntament.
Una treballadora
que anava a córrer.
Sí, exacte. Se'l van trobar allà, el van intentar, doncs, reviure, però no ho van aconseguir. Llavors, com sabem, doncs, el fortunatge el va arrossegar cap a la costa, els equips de protecció civil i els agents rurals el van intentar salvar la vida, etc. Doncs, després d'això, el bany va quedar prohibit durant unes hores, però la majoria de gent va trigar doncs, bastants dies a atrevir-se a tornar a entrar al mar, no? Perquè, com sabem, doncs, a la gent no li fan gaire gràcia, els taurons.
Més que la decència.
Hi ha excepcions, eh? Hi ha gent que té una filia molt forta.
Ah, sí? Que vol trobar-se'n un, eh?
Pujo l'aposta. Hi ha gent que paga milionades per banyar-se amb taurons,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Però a més, gent normal, gent que diries, és normal.
Doncs, ah, normal, sí. Normal.
Sí, agraden els taurons.
Sembla que...
A mi no m'agraden gens, vull dir, no... Bé, no.
Mira, jo com a molt m'hi posaria amb una gàbia, però és que després pensaria que la gàbia pot fallar en qualsevol moment i no estaria tranquil. Mm.
No, en fi, com que ara arriba la temporada de platges, avui us porto quina és la platja de Catalunya on és més probable patir un atac de tauró, d'acord? No sé si teniu alguna idea, alguna proposta de quina pot ser aquesta platja.
Sí, al Llançà.
Al
Llançà, 100%, està ple de tintoreros.
Doncs no.
Doncs no.
Doncs toma! Sí!
Doncs no, no, la platja més probable de patir un atac de tauró són les platges de La Martinenca, de Maricel i de Marjal, que són totes a la costa tarragonina i Abrenca.
Ai, sorry, no sorry.
Tres platges d'allà, que són tres platges seguides.
On més probabilitat hi ha que et trobis un tauró.
Exacte, de patir un atac de tauró.
Aigua calenta, deu necessitar... No sé.
Suposo
que s'han trobat o no?
Sí, fa molts, molts anys. Sí, a veure, realment...
Estem parlant de tintureres o de tauró?
Taurons, taurons. Tintureres són taurons?
Tauró.
Petit. Tintureres,
jo crec que estem parlant atac de tauró. No sé, les tintureres, atacar tampoc.
Sí, sí, mossèn. Sí, atacar.
Ah, sí, eh? Sí. Doncs segurament seran tintureres, que són les que tenim per aquí.
No t'arrencaran la cama, però et deixaran una bona queixada.
Però, perdoneu, tintorera... Jo això no ho sabia, tu, que la tintorera és com una versió reduïda del tauró.
Sí, és un tauró petit.
Tauró petit.
Són mones, les tintoreres.
Doncs jo em foto tintorera.
Mira, la tintorera és un dels taurons més àmpliament distribuïts i abundants a tot el passat. Ara és el tauró més pescat de tot el món.
Clar, jo menjo tintorera. No està malament.
Teòricament, o sigui, jo de fet anedo en un club que es diu Les Tintoreres de Llançà, perquè...
Clar, clar, Olma, tu tens a veure, no?, amb el que estem...
No. I sempre ens diuen que no patim perquè no ataquen, no són ben bé, o sigui, no ataquen com un tauró blanc, etc. Però jo n'he trobat, o sigui, jo a Llançà banyant-me n'he vist. Clar. I unes quantes, mai m'han fet res, no fa gràcia tampoc. No,
de fet, a Catalunya he vist que des del 1900 només s'han patit dos atacs de tauró i dos que van ser no mortals, o sigui que...
Van acabar bé, eh?
Van acabar, exacte, aquests sí que van acabar bé.
Quan fa d'això, dius?
Des de 1900 a Catalunya hi han hagut dos només. O sigui que és poc probable...
És molt més perillós estar...
Perdona, però si t'ataca un tauró, és a dir, pide un deseo perquè és raríssim.
És raríssim.
No tant, no tant, no tant.
Home,
a tu t'ha passat?
El què?
Dos atacs en 124 anys.
No m'ha atacat cap mena de tauró, ni cap res, però que un... Que tots tenim la pel·lícula al cap de Tiburón i la cosa no funciona així.
No és tan bèstia, ja.
Què?
Què dius?
Què?
Com?
Això era des del 2000, has dit?
Des del 1900.
Des del 1900.
124 anys.
Ah, clar.
Només dos atacs de tauró...
Són molt pocs, són molt pocs.
És res, és res.
És raríssim, però segurament el que diu la gent, vaja, les males llengües diuen que amb el canvi climàtic, doncs com que tot està canviant...
Ara vindran els taurons
cap aquí. Ara vindran més taurons. Pot ser que vinguin més taurons.
Passarà com el Sena.
Aquestes dades, per cert, es poden veure a un mapa interactiu del Museu de Florida.
Ara entenc què feies aquest matí.
Sí, ja, és que és boníssim aquest mapa, eh? Podeu consultar en temps real els atacs de tauró a tot el món.
Sí,
llavors,
sí.
Saps quin és, eh?
Sí, sí, sabia que existia, no l'he mirat mai, eh?
Sí, a més, o sigui, al mapa es veuen doncs, les zones calentes pel que fa als atacs de tauró, com per exemple a la costa d'Austràlia, a la costa de Nova Zelanda, després al Carib, a l'Atlàntic nord-americà... I, a més, el mapa està molt ben fet perquè fins i tot surten els atacs categoritzats per espècies de tauró.
Val.
Llavors, he comptat que hi ha 24 espècies de tauró diferents, entre els quals doncs, els típics taurons com el tauró blanc, el tauró martell o el tauró tigre.
Ai, el martell és graciós.
El martell és molt, molt divertit,
sí. És divertit,
sí.
Perquè té el cap com un martell.
Sí, sí, sí.
Perdoneu, és que estem veient a 324 que surt l'home del temps.
En Gori Massif.
El noi del temps.
Gori Massif.
Gori.
Sí, sí. No sabia que Íñigo Errejón es dedicava també a fer el...
Té 21 anys.
Sí, sí.
Abans he mirat el seu perfil de X i és un noi del Garraf, que es diu Gori Massip, que té 21 anys, i ens hem sorprès perquè si ja el Polònia feia broma amb Abraham Murriols de lo petit i jovenet que se'l veia, aquest la setmana que ve calienta que sales, que surt a Polònia com John Nicolma.
Però ell està entusiasmadíssim, fent el temps.
Era el seu somni.
No, no, m'encanta.
Pagat, pagat.
És Íñigo Errejón.
Sí, sí, sí.
És molt bo, eh?
I molt bé. Podríem fer altres comentaris.
Olé.
Ho deixarem en que és molt feliç. és alt... Sí, sí.
I els focus no estan bé.
Té una mica de xepa, una mica de xepa té.
Sí, això és veritat.
I els focus no estan ben posats perquè l'il·luminen de forma molt extrema.
Tu l'agafaries, Olma, i el posaries clac, recte, així de cop?
Sí, és que a mi la meva àvia sempre em diu nena, cul endarrere, ai, cul per fora i tetes per fora, saps? O sigui, anar recte.
Això qui t'ho dius, perdona?
L'àvia. L'àvia, eh? Camina recte sempre, tetes en fora i cul en fora.
Els consells de l'àvia. Els savis consells de l'àvia.
Molt bé.
Hi ha tipus d'àvia a la vida, eh? Sí, hi ha gent que dona consells.
Tot per anar recte, no queda bé anar amb gent.
Escolta, va, anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta. Passing by the crowd, joy could rise from the dark
as a flash in the forest. Com admiro Santibàlmes, eh?
Aquesta cançó és increïble, és que...